Bé, doncs comencem aquest anàlisi post-ple de setembre, que es va celebrar el passat divendres, com sempre a FEIM, amb el conseller no adscrit, Llorenç Còrdova. Ell va presentar quatre proposicions, finalment en va retirar una, i les tres que va defensar finalment es van aprovar. Molt bon dia, conseller.
Hola, molt bon dia a tots.
Vostè mateix, per on vol començar?
Bé, com deies, em vaig presentar quatre i em vaig retirar una per poder treballar llavors en una altra, que ara comentaré, i els altres grups, doncs veig que Soe em va presentar tres també, i Gent per Formentera tres. Seguit de Govern em va presentar quatre, però realment dos no eren seues. Una era ses comptes 2024, allò on varen desaparèixer durant més de 6 mesos, i crec que, bueno, vull deixar clar que es va deixar aprovat i amb informes favorables d'intervenció i tot, vull dir, perquè d'aquí un temps segurament començaran a dir que jo estava fent coses. I l'altra és aquesta tan famosa de les actuacions a realitzar per l'Administració General de l'Estat pel tema de la situació de contingència migratòria. Això fa un mes la vaig presentar d'urgència, reconec que la vaig presentar d'urgència, i que igual és veritat que hi havia moltes coses que parlar per dur-la en tan poc temps i comentar-ho, el qual en aquell ple se'm va dir que no es podia dur, que això es havia de negociar i es havia de negociar bé i que s'agossiria entre tots. He de reconèixer que sí que em van cridar la Junta de Portaveus, però la proposta que em van passar va ser pues, una proposta basada en la que jo havia presentat un mes abans, descafeinada i que li faltaven moltes coses, com per exemple demanar en el govern de les Illes Balears a que acceptés la totalitat de competències que els hi volíem demanar. Crec que això era bastant important.
Recordem la competència de tutela de menors, eh?
La tutela de menors, exactament. Així com vam intentar que fos parcial, doncs aquesta vegada complint un acord de pla que ja es va votar de juliol, que era dels dies de l'estat de Formentera, el debat de l'estat de Formentera, es va aprovar tornar a la totalitat de competències, però en el mateix temps fer un conveni amb el govern de les Illes Balears perquè tots els menors que tinguessin arrelament, família o alguna cosa a Formentera es poguéssim gestionar nosaltres des d'aquí, com s'havia fet sempre. Entonces, clar, es varen indignar molt. Jo estic content amb haver coincidit en els dos grups de suposició, en PSOE i en Gent per Formentera, en les mateixes paraules, que, home, si me passa l'últim esborrany a les 11 de la nit des dia abans i no has consensuat realment res, doncs es donen les mateixes o pitjors circumstàncies que no fa 30 dies. El qual doncs, no és que ho haguéssim tirat per enrere i no volguéssim que es fes, però varen dir que no estava preparada aquesta proposició per seguir per endavant i que havíem de seguir treballant amb ella, en la qual cosa doncs, es va votar en contra. Llavors ja sí que venen les dues propostes de l'equip de govern. Una seria sobre la mobilitat, que parlava d'iniciar el plec de condicions de transport públic, cosa que, per exemple, jo quan vaig quedar en totes les conselleries va ser un dels temes que vaig estar treballant amb els tècnics i amb un director general que em va estar ajudant, i hi havia molta cosa avançada, tant pels tècnics com per l'anterior legislatura que s'havia treballat amb aquest plec de condicions. Entonces, jo no vaig entendre tampoc sentit d'aquesta proposta, i quan vaig veure que també parlaven la resta de grups polítics de suposició, doncs tenien el mateix sentiment que jo, o jo el mateix que ells.
La proposició, recordem, de l'equip de govern implicava invertir 70.000 euros en la redacció d'aquests plecs, eh?
Exactament. Bueno, era fer això i era parlar de coses que suposava que ja estaven en marxa i fetes, no tenia cap sentit fer-la. Tots va fer una transacció a la Gent per Formentera, que en principi tenia més sentit, i tots els grups, llevat de la Unió, doncs vàrem aprovar la transaccional. Altres que va presentar, bueno, la de relativa habilitar accessos a platges, jo me'n record que en el 2019 estan a suposició i ja la vàrem presentar també, està bé, és positiva, hi ha que fer-ho i molt bé. Del grup socialista, de tres, jo vaig votar a favor de dos, n'hi ha una que seria la condonació del deute, que pues, bueno, per opinió personal o per el que jo sé, pues no vaia dient es votar-ho a favor.
No, vostè va explicar-ho aquí la setmana passada. Vostè apunta doncs, que segons els càlculs que maneja vostè, els de Toni Costa, vicepresident del govern balear, surt més car per càpita que ens condonin el deute que no.
Sí, resumint. Més que altra cosa, perquè el que es fa és assumir el deute de la resta de comunitats autònomes, que és el que fa l'Estat en totes les comunitats autònomes, assumeix el deute de totes les comunitats autònomes, i llavors tots hauran de pagar el deute de tots. Hi haurà comunitats que els hi sortirà bé i els hi sortirà com aquell que diu a pagar, i hi ha altres comunitats com nosaltres, que normalment som aportadores i que sempre donem més del que rebem, que en altres mos surt malament. Doncs, bueno, jo, des del meu punt de vista, doncs vaig pensar, i les dades d'en Toni Costa, perquè les úniques que tinc, vull dir, no estan repetudes. Si n'hi hagués unes altres, doncs, els hagués conegut, ho hauria dit, no? Gent per Formentera va presentar també tres proposicions i es va votar, bueno, vaig votar a favor de les tres, crec que van sortir totes per unanimitat.
Sí.
Veig que els mateixos grups de l'oposició van aconseguir bastanta feina, treure bastantes coses, eren propostes treballades totes, i és que no ho va aconseguir, va ser l'equip de govern en 8 consellers. I llavors, pues, igual, finalment, hi havia dues preguntes, vull dir, perquè, bueno, les meves...
Les seves proposicions.
Ja me n'hi he passat, sí. Bueno, dos eren per dues esmenes que es havien aconseguit partides pressupostàries, que ho vaig comentar també aquí a Radio Illa.
Rehabilitació del Mollet d'Escaló.
Exactament, rehabilitació, començar un projecte, mirar a veure el que havien de fer, començar a fer alguna cosa. Començar a fer alguna cosa abans de 2025, perquè tenim 100.000 euros que no es poden perdre.
Però això ho ha de fer, entenc jo, el govern balear.
Això té que començar el Consell Insular. El govern balear té una partida pressupostària i el Consell Insular es té que posar en contacte amb la Conselleria del Mar per veure com pensen organitzar... Perdó, ja m'estaven en l'altre. El Mollet d'Escaló, no, això té que iniciar-ho el Consell Insular, que es boquea un avantprojecte, ja que mirar si serveix aquest avantprojecte, fer-ne un altre, averiguar a veure a quina administració que tu casa portes, sempre estem igual, a costes o ara en les noves competències que tens a comunitat autònoma, però abans 100.000 euros tampoc aconseguirem fabricar res, és més que altra cosa per projectes i per deixar-ho preparat, i en 2026 esperant que hagi realment més...
Ho dic perquè hi ha una certa confusió, la partida econòmica de 100.000 euros està al pressupost autonòmic, però quina administració ha d'executar l'obra?
Més que obra, es té que executar ara el projecte. El projecte, es tenen que demanar els permisos on sí. pertoqui, per això són 100.000 euros. I llavors s'obre part de la primera feina aquesta que tenen que fer, saber quina administració. Sí. Pel tema de deslinde de costes, pues, podria ser costes, però llavors pel tema de ports, que es considera una estructura portuària es Mollet d'Escaló, seria ports i beques dels governs de les Illes Balears, en el qual ens pot passar que siguin les dos. Però clar, algun de fer... i tenim sous per fer-ho. I si el que ha de fer és un estudi jurídic per saber qui ho té que fer, doncs serviran per fer aquest estudi jurídic.
De moment la proposició el que deia era demanar al Consell que promogui el projecte de rehabilitació del Mollet.
Exactament.
Si el primer que ha d'impulsar, entenc que és el Consell, segons el que veu aprovar per unanimitat en el ple.
Exactament. Has deixar obert. Més que altra cosa, recordar que s'han aconseguit una sèrie de partides pressupostàries i que 3 mesos després jo no veig que l'equip de govern els estigui utilitzant o me n'hagi parlat o hagi dit res. Estan els pressupostos generals de l'Estat 2028 de gestat, de les Balears 2025. L'altra proposta és el mateix, són 400.000 euros per crear un projecte de protecció en el litoral aquí a Formentera.
Amb personal contractat, barques, etc.
Exacte, vehicles, en la zona de terra és molt important també. És per començar a fer-ho, un 400.000 tampoc ho farem tot, però si mateix és bon comprar un parell de barques, un vehicle i intentar trobar gent. És millor que res. La consellera, la vicepresidenta, em comentava que no, que això el govern balear ho havia fet i que hi havia una barca a Eivissa i que es havia reclamat. És que no hem d'estar de sobris d'Eivissa, és que ho hem de fer nosaltres. És que amb 400.000 euros poden fer molt més que una barca que mos ve d'Eivissa. Si volen comprar drons, en compram i es té que començar a fer, però des de Formentera. A com? Pues està totalment oberta com ho vull fer l'equip de govern, o si ho vol passar en el ple del Consell, en tots els grups polítics, perquè ajudin a fer-ho. Però sous els tenen, que és l'important. L'altre que vaig presentar era per demanar des de Formentera que es desbloquejar la partida, bueno, el crèdit de 1.200 milions d'euros per pagar les línies aèries que han assumit el descompte aeri fins ara. I bé, jo entenc que aquí doncs, hi ha un trasfons polític i alguns varen votar a favor, alguns varen votar en contra, i entenc totes les parts perfectament, ho vaig dir en aquest moment i ho dic. I ho dic ara, per sort, vàrem poder provar-ho i bé, és una cosa més que estava.
Recordem que ALA, que és l'Associació de Línies Aèries, doncs ha denunciat que a finals d'any preveu acumular un deute pel descompte de residents que ells van avançant, diguem-ne, d'uns 1.200 milions d'euros, i el Congrés va aprovar ara fa poques setmanes un crèdit extraordinari de 319 milions d'euros.
19 o 29, no me'n recordo, sí. A veure, realment el deute que hi ha estat és 800. Aquesta dada sí que es veu que és bastant fixa. I ells calculen un deute final d'any de 1.000 milions d'euros, però es demanava 1.200.000. Bueno, això, com sempre, com aquestes partides, el que es gasta es gasta, el que no es gasta, pues es retorna.
Estem passant una mica del temps,
sí,
ja vaig acabant.
Sí, si em deixés just una pregunta, sobretot, que vaig demanar que quina afiliació política tenia cada membre del govern, més que altra cosa perquè la coalició, això en un partit polític igual no passa res, però una coalició política que es presenta dient que hi ha gent d'un partit, gent d'un altre, i un tercer pilar, que és gent independent, com per exemple estava jo, es presenta així, li dona valor, la gent vota, guanya per majoria absoluta, i resulta que ha passat aquest moment, els independents afilien tots al Partit Popular, i inclús, és dubte, o jo ho tinc clar, però no tinc les dades exactes, una membre de Compromís en Formentera de ser directiva es va afiliar al Partit Popular, i això ja es diu transfuguisme. I això, doncs, diguem que no està massa correcte ni de cara a la normativa, a la llei i als còdics ètics dels partits, ni molt menys a l'hora de presentar-se abans la gent. Això és una, traïció als votants.
Com queda la cosa? Dels 8 membres de l'equip de govern de la Unió, n'hi ha 3 de Compromís i la resta del PP?
Sí, sembla que n'hi ha 3... No em van contestar, eh? No em van voler contestar. No em van voler contestar. Va ser la tònica del dia. Inclús en 2 ocasions vaig al·ludir en l'article 69 per al·lusions si el president no em va deixar, i llavors l'article 103, que és com a diputat tinc dret a parlar, no a votar com a diputat, però sí a parlar, i en ninguna de les dues no em va acabar ni a deixar d'anomenar l'article per poder parlar, no? I l'ho dit, aquí jo crec que hi ha 2 traïcions en els votants. Una és... la primera, que va ser presentar un candidat per guanyar unes eleccions i llavors ja teníem predeterminat fotre-lo fora, i una segona, que és presentar-se baix unes sigles, uns noms, o que no estaven afiliats, que és una cosa que es veia positiva, i en el moment en què guanyen les eleccions tots s'afilien a partits polítics, inclús hi ha un canvi d'un partit polític a un altre.
Llorenç Córdoba, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El Centre Mèdic Formentera està de celebració. Ja són 10 anys oferint un servei integral de salut a la ciutadania de Formentera. I ho celebren amb nou horari. Estan oberts cada dia de dilluns a divendres de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda. 7 hores ininterrompudes obrint les portes als seus pacients. Centre Mèdic Formentera. 10 anys d'excel·lència, sempre atents a les últimes novetats en el camp de la medicina. I ara, a més, amplia la seva oferta de professionals amb l'oftalmòleg Dr. Fernández. Són on sempre. A la Sabina, a la plaça Illes Pitiuses, 971 32 16 80, 16 80 per a qualsevol consulta. Centre Mèdic Formentera, 10 anys sent el far de la vostra salut. Yes.
No, i 36, 4 i 36, seguim amb aquest repàs del que va donar de si al ple del passat divendres. El ple ordinari del mes de setembre és el torn del Partit Socialista amb en Rafa Ramírez. Recordem els socialistes que van presentar 3 proposicions i van aconseguir l'unanimitat, l'aprovació en 2 d'elles, i una, en canvi, va ser tombada. Molt bon dia, conseller.
Molt bon dia, Pepo.
Vostè mateix, per on vol començar?
Bueno, pues llevamos 3 propuestas, como bien dices. La primera tenía que ver con la rehabilitación y adecuación del camí de esa pujada. Un camino que, como todo el mundo sabe, pues une Escaló y La Mola, es del siglo XIII, y bueno, los primeros documentos que hay, se cree que esta tiene que ver con los monjes agustinos, y es un camino que bueno, pues es como está claro, es histórico, es de referencia, es un camino precioso que yo invito al que no haya hecho a que lo haga muchas veces, porque da como, no sé, una sensación, una visión de la isla y una paz interior estupenda. Pero que se encuentra, pues bueno, que necesita una intervención, ¿no? Hay una parte de bueno, lo que es el solar, el suelo del camino, que necesita una pequeña intervención. Luego, la naturaleza pues ha ido haciendo...
Las plantas, ¿no?
Las plantas sí. Han ido invadiendo un poco la estética del camino, y también habría que bueno, pues con los informes de patrimonio y obviamente con mucho cuidado, pues habría que hacer una intervención. Y bueno, están las barandillas de palo cuerda, ¿no?
Algunas
ha caído, sí. Y tal. Y bueno, pues todo esto, que es algo que se han ido haciendo intervenciones a lo largo de los años, pues ahora creemos, el Partido Socialista creía que tocaba hacer esta intervención, y el Pleno pues aprobó por unanimidad esta moción, con lo cual irá para adelante. La siguiente propuesta que se aprobó por mayoría absoluta también tiene que ver con Gaza y con, bueno, pues con el genocidio que se está cometiendo, y exigiendo, es una moción de derechos humanos que tiene que ver, pues lo hemos visto, desde aquí agradecer, ¿no?, la lectura de nombres de fallecidos, no en este conflicto, sino en esta masacre y genocidio que está sucediendo cada día, y cada día nos es peor y yo creo que nos duele más el corazón. Agradecer a los voluntarios que han hecho esta lectura estos días, porque yo creo que es un buen gesto de sensibilización y de poner el foco donde toca, algo que está corriendo por todo el país y que este pleno insular pues también condenó todo, desde el ataque de septiembre de grupo terrorista Hamás, no es una forma de hacer política, de generar decisiones en ámbito político en un país, eso es por supuesto, pero fruto de este ataque terrorista absolutamente despreciable, y que hemos condenado, yo creo, cualquier persona que
valora. Sí, en la proposició ho diu tal qual.
Lo dice tal cual, sí. Pues lo que no es posible es que llevemos 65.000 muertos y además se utilice el hambre, se utilice la enfermedad, se les diga que tienen un camino según un corredor seguro para salir, se bombardea ese corredor. O sea, esto no es posible, no es humano, es inhumano, y yo creo que estoy orgulloso de que todo el Pleno haya apoyado esta moción y que sea, pues bueno, pues un posicionamiento de Formentera, que creo que es el sentimiento mayoritario de la isla. Y luego teníamos una, aquí empezó ya un poco más el conflicto, que teníamos una propuesta por el tema de devolución de la deuda, de la deuda, ¿no? El sí. Estado, como todo el mundo sabe, pues lo que hace es una propuesta de condonación a través de las comunidades autónomas de unos 80.000 millones de euros a todas las comunidades autónomas, de todos los colores, con unos criterios que son objetivos, que es decir, esos criterios tienen que ver pues con el peso de la población, con el nivel de deuda, es decir, hay unos criterios que económicos donde se hace esta condonación, y a Baleares le tocan 1.741 millones de euros, ¿no? ¿Y qué dice el Estado? Pues el Estado te dice, bueno, esto está en un sistema de financiación, en un FLA, que es un mecanismo que tiene el Estado para que las comunidades autónomas puedan asumir deuda y puedan, es decir, el acreedor, ¿quién es? Es este fondo, el FLA, pero es el Estado, es decir, esa deuda ya es del Estado, ¿no? Es una deuda que Europa tiene controlada, que tiene vigilada, que sabe dónde está, que la controla, que en las cifras globales de país ya aparece, es una deuda que desaparece, y lo que hace el Estado es decir, bueno, pues esta parte, estos 1.741 millones que Baleares debería devolver con los otros, no sé cómo está, 7.000 más, es decir, no sé si estamos en torno a 9.000 millones que hay que devolver, 8.000 y pico o 9.000, porque llevamos los últimos años bajando la deuda, esto es cierto, de tanto el gobierno de Francina Armengol como el Partido Popular, pues en los últimos años estamos bajando la deuda, porque el ciclo económico va bien, sí. Pero esto puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado? Pues dice, yo asumo esta parte de deuda, que supone un 20%, y lo que tienes que hacer es, de este principal, de estos 8.000, pues 1.700 no tendrás que devolver. 1.741. Esto supone 150 millones de intereses. 150 millones de intereses es mucho dinero y supone que tú no tendrás que presupuestar esa devolución de 1.700 más, ¿no? Estos 1.700. Bueno, pues inexplicablemente, cuando alguien le dice, tu padre te dice, bueno, hijo mío, yo te voy a pagar parte de tu hipoteca o de un préstamo personal que tienes, te voy a dar el 20%, pues Baleares va a decir que no, y algunas otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. Pero esta es la política del no por el no. Es decir, habrá otras que sí, se beneficiarán, y estos ciudadanos, pues bueno, pues Baleares quedará. Además, es decir, ¿por qué se hace? Pues porque se entiende que ha habido una infrafinanciación para las competencias que tienen las comunidades autónomas. Esto el Estado, el gobierno de Pedro Sánchez lo asume y bueno, lo que hace es pues asumir esta parte de deuda que permitiría un desahogo económico a las comunidades que han estado mal financiadas desde hace años y que desde el 2014 el sistema de financiación es un modelo que ya no que debería haber sido renovado y no se hizo. Bueno, pues ahí no conseguimos solo...
¿Qué opina de les paraules o dels càlculs de Toni Costa, el vicepresident econòmic del govern balear, secundats en aquest cas per Llorenç Còrdova, que diu, no, és que si es torna aquest deute, si es perdona aquest deute amb aquesta condonació, després ens tocarà més a pagar a cada un dels ciutadans de les illes?
Yo creo que es un tema de... Esto no es cierto. Entonces, bueno, pues no nos gastemos el dinero porque así pues tendremos más dinero en el banco, no lo sé, no hagamos cosas en lo público, no, porque tendremos más dinero, no pidamos más a Madrid porque no hace falta. Es decir, yo creo que deja una situación de debilidad a la comunidad autónoma frente a la necesidad de pedir una mejora de financiación, que esto se debe hacer. Y de que se modifique el sistema de financiación y que se negocie con Madrid. Es decir, ¿qué estamos diciendo? No, es que Baleares no necesita estos 1.700 millones. Yo creo que el mensaje hacia Madrid es muy malo. Es decir, creo que es una pérdida o una mala defensa de los intereses de los ciudadanos de Baleares. Esto es lo que el Partido Socialista cree. Luego hubo... Una moción que llevaba el equipo de gobierno que fue bastante polémica, que nosotros contestamos de forma dura porque entendemos que no es la forma de hacerlo, que tenía que ver con las medidas de la inmigración, ¿no? Ahí nos pareció, primero, que se había gestado mal. El Partido Socialista llevaba una semana persiguiéndoles al equipo de gobierno para terminar la redacción, con lo cual nos llega una cosa que está incompleta el día anterior a las 11 de la noche y que, bueno, pues no es la seriedad que necesita, que requiere este tema. Y luego hay un elemento que absolutamente no compartimos, y es se nos acusa en ese pleno de hacer política nacional con el tema de inmigración, y bueno, hemos visto que el señor Feijóo estuvo el día antes en la Casa del Poble incumpliendo el articulado de organización de la Casa del Poble, porque no pone en ninguna parte que se puedan hacer actos políticos. De hecho, los circunscribe a una campaña electoral. El presidente dice que una petición, que nos gustaría ver ver ese documento físico de que han solicitado poder hacer este acto ahí, porque en principio no es muy creíble. Y luego, esto es lo de menos, ¿no? Es anecdótico, pero es la utilización de un espacio público para un fin partidista, ¿no? Que no se puede, que no se debe. Porque acuérdense de lo que se montó con el libro de Esquerra Republicana, con este libro que se presentó en el 2019, que parecía que se iba a acabar el mundo, el señor Alcaraz vociferando y tal por la utilización partidista y tal. Bueno, pues esto es mucho peor. Para venir a contar a Baleares y a Formentera que el principal problema que tenemos es la inmigración. La inmigración. Y poner un programa de 5 puntos que tiene que elaborar, que suena muy racista, que suena muy duro, que no, señor. El principal problema que tiene esta comunidad, la nuestra, Formentera, es la vivienda. El segundo es la cesta de la compra. El que la gente ya cada día vive un poco peor porque se ha luxificado el día a día de los ciudadanos. Esto es un problema. La inmigración no, porque no lo vemos. Es cierto que tenemos una crisis migratoria y una crisis de derechos humanos. Y una crisis de personas que huyen del hambre, de persecuciones, de varias cosas. ¿Y qué pasa? Pues que somos un punto de llegada, que la mayoría de los migrantes en 8, 4, 5, entre 3 y 8 horas o 10, siguen ruta porque no quieren quedarse aquí. Nadie ve inmigrantes adultos que vengan subsaharianos ni de Argelia por las calles de Formentera, esto lo tenemos claro, no hay ninguno. Y tenemos a los menores, que son sujetos de protección internacional en todos los países del mundo, y este es el principal problema que tenemos. No. Y que Marga Proens, por aceptar 2 menores que vienen de Canarias, vaya a los tribunales. No. ¿Cuándo podemos aceptar 20 millones de turistas? Yo creo que bueno, están primero los derechos humanos, estamos hablando de menores, derechos humanos protegidos por toda la legislación internacional que estamos suscritos, porque nos gustaría que los nuestros estuvieran absolutamente protegidos y tuviesen que hacer el camino inverso. Y no nos parece ni el modo, no nos pareció el modo, no nos parece la forma, no nos parece el discurso y no nos parece, nada de lo que tenga que poder apoyar. En cuanto, nos gustaría comentar un par de...
Ya para acabar, ¿eh?
Dos preguntas. Preguntas, sí, de las que hicimos 8 preguntas y hay una que tiene que ver, pues bueno, con la tramitación de los expedientes en cuanto a las denuncias del buzón ciudadano este que el señor Artal Mayans pues inventó para que unos se vigilen a otro, entre los ciudadanos. Parece esto como... Bueno, no pondré ejemplos. Y que esto es, es muy duro de entender. Y resulta que una vez que los ciudadanos denuncian, no sé qué, tenemos tramitados 3 expedientes de esas 60 denuncias, con lo cual, pues no lo sé, pero seguimos inspector de turismo. Quería comentar esto. Y luego preguntamos sobre la relación entre el señor Córdoba y el equipo de gobierno. ¿Por qué? Entendemos que el señor Córdoba es el diputado que tenemos, es el único parlamentario que tenemos. Para nosotros creemos que tenemos una infrarrepresentación. Si nos comparamos con el Hierro hay 3 diputados autonómicos, aquí solo tenemos uno. Con lo cual la pluralidad de la isla no se representa. Y ahora mismo, menos. Porque tenemos al señor Córdoba que no está escrito a ningún partido. Con lo cual no sabemos a quién representa. Para nosotros genera una duda. Pero, Beido, ¿no se preparan los plenos del Parlamento? ¿No se van a preparar los presupuestos de la comunidad autónoma? ¿El señor Córdoba no se va a sentar con el señor Portas para trabajar en una línea que defienda los intereses verdaderamente de los ciudadanos? ¿O nos vamos a encontrar que el señor Córdoba pedirá unas cosas que el señor Portas con su equipo de gobierno decidirá que no se hacen esas cosas que vienen dotadas, que se vota en una ley que sí, en otra que no, en las comisiones que sí? Creemos que esto es un disparate, ¿no? Y esto lo preguntamos y obviamente pues lo que no hay es un sinsentido de una crisis mal cerrada y que todavía pagaremos durante mucho tiempo.
Rafa Ramírez, del Partit Socialista, moltes gràcies.
Gràcies, Pepa.
Tens una propietat i necessites ajuda en la gestió del teu lloguer turístic? Formentera Rústic. Som gent de Formentera, gent de confiança amb anys d'experiència en el sector. Si per feina o pel que sigui no pots gestionar el teu allotjament, ells se n'ocupen de tot. Reserves, check-in, neteja complint les normes de seguretat, canvi de roba, suport legal... En definitiva, atenció de primera pels teus inquilins. No t'hauràs de preocupar de res. Entra a la seva web formenterarustic.com i posa-t'hi en contacte 24 hores al dia. També els pots cridar al 699-666-338. I si només vols que t'ajudin a omplir forats, només pagaràs si et fan alguna reserva. Idò, anuncia la teva casa a Formentera Rústic. Et costarà 0 euros. Formentera Rústic, qui treu el màxim profit aquest estiu. I si ets dels que els agrada tractar directament amb el client, ara també pots gestionar tu mateix les peticions i el check-in des del teu propi compte d'usuari. Informa-te'n sense compromís. Yes. Welcome to Radio India. Radilla, la meu de Formentera.
Radilla, la meu de Formentera. I ara que són les 9:49, les 4:49 a la remissió, continuem atesant el fil del ple ordinari del mes de setembre que es va celebrar, volíem dir, el passat divendres. Bé, Gent per Formentera va presentar 3 proposicions per la via ordinària, en aquest cas van quedar les 3 aprovades per unanimitat, més una quarta, una transaccional sobre mobilitat, que també va quedar aprovada en aquest cas per majoria. Alejandra Ferrer, de G4F, moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies i bon dia a tothom.
Vostè mateixa, per on vol començar?
Sí, correcte. Va ser un ple que vàrem intentar centrar en aquesta setmana de la mobilitat sostenible, duent pues, una sèrie de propostes relatives a la mobilitat, també preguntes relacionades amb el tema d'habitatge i d'inspecció, que consideram que, bueno, que és un tema que més rere més té més importància, si és que és possible, i d'altra banda pues, un ple centrat en la genocidi de Gaza i també la part de les necessitats humanitàries de la migració. En relació a les nostres proposicions, vàrem presentar una relativa a l'ampliació de la ruta verda 23 i l'impuls de la mobilitat sostenible al nucli d'Escopinà. Hi ha una part específica d'aquesta ruta que està a les normes, està grafiada a les normes i que a dia d'avui està com mig tancada o s'està intentant tancar o eliminar d'aquesta part i vàrem presentar aquesta proposició perquè consideram que és molt important que es pugui fer tot aquell trajecte seguit i que es tingui en compte ara que s'està treballant el pla especial de tota aquella zona. Com bé has dit, ha estat aprovada per unanimitat.
Per fer-nos una idea, la ruta 23 la trobareu al mapa fàcilment, és la que va des del principi de l'encroament entre la carretera principal i Escarnatge, allà on hi ha els contenidors, baixa fins a baix, fins al pàrquing de la Gitana, el quiosc aquest que abans era la Franja, i llavors la idea de G4F a través d'aquesta proposició que s'ha aprovat per unanimitat és des d'aquest pàrquing de la Gitana fins a l'Hotel Riu i després que continuï una ruta verda fins a la zona d'Escaló d'Esmort.
Correcte, correcte, i que pugui ser tota seguida, no? que ara mateix pues, com que està ja en algun tram i ja es va preveure a les normes que pogués ser així i ara mateix pues, és el moment de revisar-ho justament quan s'està aprovant el pla especial i s'ha de mirar tot això perquè les empreses que hi hagi compleixin amb les sessions que hi ha previstes a les normes.
Més mobilitat.
Sí, més mobilitat. D'altra banda, es va presentar, bueno, aquesta seria més de mobilitat Bueno, sí, podem parlar de la del Formentera Eco en quant a la publicació de les propostes de sanció d'aquest Formentera Eco 2025 i també l'inici d'un nou procés participatiu. En aquest sentit, any rere any, des que s'ha aprovat, es venien publicant les sancions que s'anaven imposant en aquest projecte i veiem que aquesta publicació no està feta. La consellera va fer unes declaracions dient que no tenia obligació de presentar quan la pròpia documentació del Consell s'autoobliga a fer aquesta presentació. D'altra banda, no volem trobar-nos una altra vegada en la situació d'altres anys i el que volem és que s'inici ja un procés participatiu perquè els ciutadans i ciutadanes de Formentera puguin decidir quin ha de ser el futur d'aquest projecte, no? Que en els últims dos anys pues, només han pogut decidir si puja o baixa la tassa o quant de temps és.
Un matís només, perquè la consellera de Mobilitat, Verònica Castelló, va venir la passada setmana a la ràdio i sobre això de les publicacions va dir que en tot cas el que deia la normativa aprovada és que s'havia d'anar publicant periòdicament però que no es determinava un termini establert, fixe, no?
Sí, efectivament, però a la legislatura passada es feia de manera contínua i periòdica i ara mateix pues, no s'està fent. D'altra banda, un tema que consideram també important i que no és la primera vegada que duim al ple és l'elaboració d'un pla de contingència al litoral de Formentera i la creació d'una base de salvament marítim al port de la Sabina. En aquest sentit, aquí el que ens preocupa és que s'estan cada vegada que es crema una hi ha un incendi a una embarcació, s'estan enfonsant en zones on després no poden ser reflotades. És a dir, el que volem és que es faci un pla de contingència on hi hagi una sèrie de zones ja previstes per enfonsar aquestes embarcacions que sabem que és necessari enfonsar-les per poder apagar aquests incendis, però que s'enfonsin a zones que no siguin massa profundes i que després, evidentment, es puguin reflotar, que no és el que està passant. Ens estem trobant en què pues, cada embarcació de les que s'està cremant en les últimes temporades pues, queda allí enfonsada amb la contaminació que això implica.
Ens ho van explicar des de la Confraria de Pescadors, que dies després de l'enfonsament del Da Vinci, a 3 milles a la rodona anaven trobant trossos de fibra calcinats flotant per la mar.
Sí, efectivament. Això no pot ser la manera de tractar un parc natural ni de tractar la nostra mar. Entenem que segurament és la manera més fàcil, sobretot pel que té la responsabilitat d'aquest reflotament i de pagar-ho, que són els propietaris de les embarcacions, però consideram que això no és el que es mereix el nostre mar ni el que es pot dir cuidar del nostre entorn. Per això demanem això i també la creació d'una base de salvament marítim al port de la Sabina, que ho hem demanat moltes vegades, que se'ns diu que la base que hi ha a Eivissa ha de ser suficient i que quan cridem pues, vindran correguent i que només tarden 20 minuts en arribar. La realitat és que aquests 20 minuts són massa temps quan parlem d'un incendi d'aquestes característiques, per exemple, però a part d'això a Eivissa no tenen el personal suficient per fer funcionar aquesta embarcació les 24 hores, és a dir, que podem cridar i que justament no estigui en funcionament. Creiem que el servei no està dotat com toca i que en aquest cas Formentera precisa també d'una base de salvament marítim al nostre port. D'altra banda, com bé has dit, vam presentar una transaccional a la proposta de millora del transport públic que va presentar l'equip de govern en la que pues, proposava un concurs que ja ha iniciat on preveu invertir 70.000 euros per fer tota una documentació que nosaltres consideram que ja està feta des de la legislatura passada i que és la documentació que serveix per dur endavant la nova contracta de transport públic. Què significa començar de zero? Pues que estarem una altra legislatura sense disposar d'una nova contracta i de les millores necessàries de transport públic. Per això vam presentar aquesta transaccional en la que el que es diu és que s'utilitzi la documentació existent i es dugui endavant aquesta renovació de la contracta de transport públic. D'altra banda, com deia, en temes d'inspecció i d'habitatge, doncs, vàrem fer diferents preguntes demanant d'aquestes 50 denúncies que ens va dir el conseller de Turisme i Habitatge que s'havien fet en aquesta
bústia ciutadana,
doncs que havien dut endavant 3 d'aquestes denúncies. Vàrem demanar quin era el motiu i ens va dir així molt per damunt, doncs, que no totes eren de temes turístics i que, bueno, que no totes es podien tramitar. Continuarem preguntant perquè creiem que és important, sobretot perquè ens van dir que seguirien totes i cadascuna d'aquestes denúncies i veiem que és un poc un paripé i que no està funcionant. D'altra banda, vàrem demanar quants denuncis de lloguer il·legal s'havien retirat d'Airbnb i quan s'havien demanat retirar ens varen dir que 9, el que ens sembla que continua sent un número molt baix si tenim en compte els números dels que estan, dels que s'estan parlant, no?, en quant a pisos i cases il·legals per part del Ministeri. I d'altra banda, també varen demanar si sabien quin número de cases il·legals o pisos il·legals hi havia a Formentera i ens varen dir que no disposaven d'aquesta informació. Considerem que aquesta informació de la que ja disposen altres illes és molt important per Formentera i per poder continuar treballant i prenent decisions de futur i per això també continuarem treballant perquè es conegui aquest número. Per últim, i en altres propostes de la resta de grups del plenari i també de l'equip de govern, pues, crec que cal parlar de la que havia de ser una declaració institucional, com vàrem demanar des de Gent per Formentera al ple d'agost, relativa a l'arribada irregular de migrants a la nostra illa. Una proposta que finalment, pues, no va ser consensuada, no va ser treballada lo suficient. Vàrem demanar a informatives, pues, més claretat i contundència als punts d'acord, sobretot perquè consideram que aquesta proposta parlava molt més de l'establiment de fronteres i control que no de les necessitats humanitàries que tenen totes aquestes persones que arriben. Evidentment, a més, després d'aquesta trobada amb el senyor Feijó, que recordem que no és el president d'Espanya, sinó que és el cap de l'oposició d'Espanya i que o del govern de l'Estat i que en aquest sentit pues, va venir a fer política, que l'equip de govern no va deixar clar quina és la seva postura en relació a totes les declaracions que va fer el senyor Feijó, unes declaracions racistes en les que després d'acusar el govern d'Espanya de racista pues, va dir coses molt greus com que seguiria utilitzant totes les vies al seu abast per detenir el trasllat de menors a les illes i continuar reclamant un canvi de polítiques migratòries perquè no es limiti a l'acollida, sinó que prioritzi la protecció de fronteres, és a dir, tancar les nostres fronteres i limitar la possibilitat d'aquestes persones de tenir una vida millor. També que qui no vingui a portar no serà benvingut i que la major part dels migrants venen a delinquir i que la migració que ha d'arribar ha de ser culturalment propera. Creiem que són declaracions molt, molt greus i que l'equip de govern, sobretot el president, s'hauria de pronunciar al respecte.
Alejandra Farré, de Gent per Formentera, moltes gràcies.
Gràcies a Valtrus i bon dia.
El Centre de Gestió d'Empreses fa 36 anys que vetllem per la bona marxa del teu negoci. Amb una plantilla de 20 professionals qualificats i des del cor de Sant Francesc, us oferim assessoria fiscal, laboral i jurídica. Els nostres secrets, l'experiència i el rigor. Sempre les millors solucions, sempre els millors resultats. A més, a la nostra divisió d'assegurances us trobarem les propostes més adients per a les vostres propietats i famílies, perquè val la pena caminar per la vida amb la seguretat d'un bon equip i les condicions més òptimes. Ah, i també som especialistes a la compravenda d'immobles. A Insular Group, els nostres serveis immobiliaris, comptareu amb la intermediació més eficient i la proposta més atractiva per a les vostres operacions. Experiència i rigor. Estam al carrer Antoni Blanc 12, telèfon 971 32 10 12. Centre de Gestió d'Empreses. 36 anys vetllant pels vostres negocis i propietats. Sempre les millors solucions, sempre els millors resultats. Yes.
Dos minuts que passen de les 10 del matí en directe o les 5 de la tarda en la reemissió. Ara sí que posarem ja doncs, el punt final a aquesta anàlisi del ple, en aquest cas amb les opinions del portaveu de l'equip de govern de Sa Unió, Hugo Martínez. Molt bon dia, conseller.
Bon dia a tothom.
Bé, l'equip de govern que va presentar quatre proposicions, dos d'elles van prosperar i dos van quedar en el camí. Vostè mateix, per on vol començar?
Bien, bueno, yo empezaría por la que más revuelo generó, que es la propuesta que traíamos sobre migración, ¿no? De solicitar bueno, una serie de recursos que ya se llevan solicitando desde hace tiempo, pero que creíamos que se debían solicitar. Bien, esta propuesta surge del anterior pleno, donde desde la oposición se propone hacer una propuesta conjunta de todos los partidos para reclamar todo aquello que se necesita. Y pues durante este mes lo que se hizo es convocar una junta de portaveus donde se habló un poco de qué propuesta se quería llevar. A todo esto se dejó en manos del equipo de gobierno que elaborara una propuesta, luego se la remitiera a los diferentes partidos políticos y a partir de ahí trabajar conjuntamente. El día anterior a presentar las propuestas de cara al Pleno, lo que nos encontramos es que el único partido que se había manifestado y que se había sentado con nosotros, precisamente fue el señor Ramírez conmigo, era el Partido Socialista y fue el único que nos propuso una serie de cambios. Bien, nosotros de esta serie de modificaciones que nos proponen introducimos unas cuantas y en comisiones se vuelve a debatir, ¿no? Jemper Formentera, efectivamente, como ha dicho la señora Ferrer, pues dice que también quiere mirar una serie de modificaciones y el presidente comunica que se lo pasen por escrito todo aquello que quieren cambiar. El día anterior al Pleno no teníamos respuesta de Jemper Formentera. Solo la teníamos del Partido Socialista a través del señor Ramírez, que fue la semana anterior. Por tanto, claramente no podíamos acabar de hacer la propuesta conjunta porque nos faltaba uno de los partidos. Y también faltaba el señor Córdoba, al que se le invitó a la Junta de Portaveus y no asistió. O sea, que luego se queja de que no se le invita y cuando se le invita no asiste. Bien, al final pues, teniendo en cuenta lo que nos dijo Jemper Formentera en comisiones, tomamos nota y hicimos una última propuesta. Pero aquí es cuando vienen las sorpresas. La primera es que si no se introduce todos los cambios que ellos dicen, no la van a votar a favor. Es decir, no hay consenso. Lo que hay es una imposición por parte de ellos de hacer la propuesta como quieren. Yo por consenso entiendo que las partes se sientan, unas quieren unas cosas, otra quieren otras, y al final se llega a un acuerdo. Y efectivamente renunciarás pues a alguna cosa, como todos, pero en este caso no era así. Querían imponer lo que ellos querían. Y la segunda sorpresa es que utilicen la reunión que convoca el día anterior el señor Alberto Núñez Feijóo como excusa para votar en contra de esta propuesta. Mire, el señor Alberto Núñez Feijóo es el presidente del primer partido de la oposición al gobierno. El señor Feijóo efectivamente representa al Partido Popular, pero el señor Feijóo viene aquí a reunirse con instituciones, viene aquí a reunirse con presidencias de cada Consell Insular, viene aquí a reunirse con el Govern Balear, viene aquí a reunirse con asociaciones de policía local y guardia civil para interesarse por el fenómeno migratorio que estamos viviendo, cosa que el gobierno de España no ha hecho y cosa que seguimos esperando que hagan. Yo no pido que venga aquí el señor Pedro Sánchez ni que venga el señor Marlaska, pero al menos que venga el señor Alfonso Rodríguez, que está en Baleares.
El delegado, ¿no?, del gobierno.
El delegado del gobierno, al menos que venga él, cosa que no ha hecho. Utilizan que se ha hecho servir la Casa del Pueblo para esta reunión. Cuando Jemper Formentera autorizó en 2019 que el señor Gabriel Rufián de Esquerra Republicana viniera a presentar una serie de libros y hablar de política. Cuando el Partido Socialista cada 1 de mayo organiza en la Plaza de Espullols un acto de partido y no hay ningún problema. Pero vamos a ver, ¿qué queremos? ¿Que la gente se involucre en la política? ¿Que la gente conozca Lo que queremos, o seguir cada vez alejándonos más del pueblo y acabar viviendo en una burbuja. Yo creo que me parece vergonzoso que no se haya aprobado una propuesta de migración en la que se reclaman los recursos que Formentera viene pidiendo y necesita desde hace tiempo, utilizando de excusa que no se introduce todo lo que quieren y que además el señor Núñez Feijóo vino el día anterior a hacer una reunión para saber lo que Baleares pide o lo que las asociaciones de Policía Local y Guardia Civil necesitan. Luego, otra propuesta que también generó bastante revuelo fue la de la condonación de la deuda. Bueno, yo lo expliqué muy bien. Al final, cada comunidad tiene una deuda diferente y lo que hace el Estado es asumir todas las deudas. Pero efectivamente, si Baleares tiene una deuda de 1 millón, y Cataluña o Murcia tienen una de 5 millones, todo eso va a la misma caja y a la larga acabará repercutiendo y para Baleares repercutirá negativamente. Ya lo dije, ¿por qué Murcia o Andalucía, que salen favorecidas, votan en contra o están en contra de esta condonación? Porque en el conjunto es una mala decisión. Es decir, el señor Ramírez pone ejemplos, pero los pone a medias. Si un padre de familia tiene 20 euros... para dejar de herencia a sus dos hijos, sí, y un hijo tiene una deuda de 10 euros y el otro de 5, y el padre dice, mirad, yo os asumo estos 15 euros totales que tenéis, ¿vale? Y el día de mañana pues solo os dejaré 5 euros a repartir. De estos 5 euros, a un hermano le tocaría 2 euros y medio, y al otro también 2 euros y medio. El que tenía una deuda de 5 saldrá perdiendo. El de 10 saldrá ganando, efectivamente. Porque al de 10, si antes con 20 le tocaban 10, vale, se quedará a 0. Pero es que ahora gana 2,5. Y el que tenía 5, que antes podía quedarse con 5, ahora se quedará con 2,5. Por tanto, al final esto es una estrategia muy errónea que está utilizando el gobierno central y que creo que se puede hacer una condonación. Que para empezar, condonación es perdonar. Y en este caso no se perdona, se asume.
Se asume, es por parte de la Estado.
Claro, que hagan una condonación que sea justa para todos. Pero tampoco es la solución. La solución es financiar correctamente a las comunidades autónomas. En este caso, Baleares está infrafinanciada. Que se genere, que se firme un convenio de carreteras, que se trabaje para que a través de la ley de presupuestos se aumente el plus de insularidad. Son medidas que se pueden tomar y que ayuden. También la señora Montero puede poner a un 0% los intereses que pagan las comunidades de la deuda FLA. Es que no hace falta que sea la condonación. Es que hay muchas maneras de financiar mejor a las comunidades para que nos vaya mucho mejor y para que podamos seguir creciendo.
Això del FLA és el Fons de Liquiditat Autonòmic.
Exacto. Luego también una proposición que trajo el señor Córdoba del crédito extraordinario de descomptes residents, que votamos a favor, como no puede ser de otra manera, porque esto es algo que sí que ayuda a nuestros vecinos. Entendemos que hay una serie de problemas entre el gobierno y la compañía aérea, que esperemos que se solucione y que el gobierno pague lo que tenga que pagar para así poder seguir disfrutando de este descuento y que no lleguemos a un momento en el que las aerolíneas dejen de ofrecerlo y esto perjudique a todos los vecinos y en especial a Formentera, que sufrimos triple insularidad. Y hablando también de otras proposiciones, propuestas que salieron por unanimidad, pues contentos de que saliera la de habilitar acceso a las playas para personas con movilidad reducida. Agradecemos que hayan aprobado todos esta propuesta, que se pueda hacer un estudio técnico sobre la accesibilidad a las playas y que se valore aquellas que sean más recomendables, ¿no? Para adaptarse a personas con movilidad reducida, familias con niños o gente mayor, ¿no? Luego, por otro lado, nos sorprende mucho que en la propuesta que traíamos sobre mejora del transporte público el señor Córdoba votara en contra, porque fue él, siendo presidente, quien firmó un contrato que autorizaba la licitación de asistencia técnica para la redacción de pliegos. Por tanto, bueno, no sabemos muy bien el señor Córdoba, que es lo que pretendía al votarnos en contra cuando fue él quien también firmó. Y después aprobadas por unanimidad también la rehabilitación del camino Sapullada, la del Mollet d'Escaló, la ampliación de la Ruta Verde, mejora de la movilitat Escupinà. Bien, proposiciones que complementan un poco el trabajo que ya se estaba haciendo y que creemos que también son importantes y que se hayan aprobado, creo que es bueno para toda la isla. Y por último, decir que seguimos compartiendo la necesidad de una de tener aquí una embarcación de salvamento marítimo. Lo hemos reivindicado ya no solo nosotros, sino el resto de partidos políticos en muchas ocasiones. Sí que es verdad que pedimos hacer una serie de modificaciones porque al final las competencias son del Estado. Es decir, claramente el Consell tiene que ser responsable de trasladar todo lo que necesita al Estado, pero son ellos quienes tienen que poner los recursos que necesitamos, y en este caso pues es algo muy importante porque sabemos la afluencia de embarcaciones que hay en verano en nuestro litoral y es necesario que de una vez por todas podamos contar con una embarcación de salvament marítim.
Hugo Martínez, portaveu de l'equip de govern de Sa Unió, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tingui una bona setmana.
Gràcies, Pepo.